Índia Martínez, acompanyada de l'Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu, interpretant una cançó amb molta força, aquest Vencerem, que ens ha portat fins a les 12 i un minut. Moment de fer una pausa i tornem de seguida.
La informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.
Sabies que al Maram hi pots trobar tot el que necessites per a la pesca recreativa?
El Maram t'obre les portes a la botiga dels pescadors. Poteres, hams, canyes...
Efectes navals per als pescadors. Xarxes, fils, boies, cordes...
També pintures per al manteniment de la teva embarcació nàutica.
Maram, centre d'interpretació del peix de l'escala. Contacta amb nosaltres al 972 77 16 66. Al correu info@maram.cat i no oblidis visitar el nostre web maram.cat.
El Maram és obert tot l'any. T'hi esperem.
Els divendres a les 8 del vespre i els dissabtes a les 4 de la tarda podeu escoltar una nova sessió de cine a Ràdio L'Escala.
Les estrenes, la cartellera, les novetats en DVD, tràilers, bandes sonores i molt més en un programa protagonitzat per Anna Garrido, Àngel Torrent i Jordi Orno.
Recordeu, tota l'actualitat del món del cinema a Ràdio L'Escala, el programa de cine. Estrena els divendres a les 8 del vespre i segon passi dissabte a les 4 de la tarda.
Ràdio L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
I és aquell moment, quan són les 12 i 3 minuts, que obrim aquesta segona hora d'aquest magazín diari de cada dia, dilluns a divendres, a matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera. D'aquí una estona ens arribarà l'Abel, que ens... explicarà quines són les notícies que avui es tractaran a l'informatiu de la una. També tindrem doncs, el concurs, com no. Avui ja sabrem qui s'emporten aquests croissants i altres coses que d'aquí una estona també continuarem explicant. Però ara és aquell moment del matí que saludem a l'Abel. Abel, bon dia, bona hora.
Bon dia i bona hora, Joan.
Molt bé, a la una informatiu i ara és aquell moment de saber quines seran les notícies que es tractaran.
Ha plogut, Joan.
Sí, ja ho veig. Plou, no, encara?
Moll, sí. El que fa el qui hi ha al carrer, és moll.
És moll.
És moll, ja és moll. Ja és moll que sigui molt moll, saps què vull dir?
Hi ha gent que vas pel carrer i vas sense parar i em mullaràs, però que fa mal l'aigua, no? No m'encongiré tampoc.
Em reblaniré? No, home, no.
Com si fos un gran problema, mullarem dos minuts.
Saps què m'he trobat al carrer, Joan?
Al carrer pots trobar moltes i moltes coses, eh?
Un dels temes de l'informatiu, vull dir. M'he trobat un tema com aquest, pel carrer. Una parella d'agents mixta, de Mossos, policia local.
Això no és pas nou. Això ja, ja
és... No, és nou, no és nou, però vull dir, ve a compte de parlar un any més de l'operatiu Grèvol,
ah, sí, sí, sí,
aquesta
sí, sí.
campanya de prevenció o de seguretat vinculada amb les diades de Nadal. Doncs que un any més s'engega l'operatiu Grèvol de patrulles a peu pels nuclis comercials en temps de Nadal. Més que res, o sobretot, per generar confiança. Uh-huh. No és pas que hi hagi molt de delictes aquests dies, però com que la gent compra molt més, va més carregada, se suposa que porta més diners a la butxaca o no, si més no molts objectes, doncs si veus la policia passejant a peu per aquells carrers més comercials, doncs sí, segurament... No. Ep, això genera confiança tant als comerciants...
Com als compradors.
No? Com als compradors. Doncs avui en donarem constància en la mesura que n'hem parlat amb Mossos d'Esquadra. Com donarem constància també de la campanya del balanç ja final de la campanya del Black Friday, o si més no, del sorteig que teníem pendent, que vam dir, la setmana vinent us en parlarem. No va ser la setmana vinent ni l'altra, sinó que ha estat aquesta... perquè la trentena de comerços que participaven en aquest Black Friday a l'Escala doncs regalaven 500 euros en premis a aquella gent que va participar de la campanya. Com funcionava això? Doncs funcionava de manera que si tu vas comprar en una botiga que participava d'aquesta campanya, et convidaven a escriure el teu nom darrere del tiquet de compra i dipositar-lo en una urna. Recollits tots els tiquets, avui s'ha fet el sorteig, estirant tiquets, dient, tenim 500 euros per regalar. Estirem un tiquet. Aquest tiquet és de 37 euros amb 84. Signat pel senyor Joan Brugués, té un premi de 37 euros amb 84 a les botigues de l'Auvet.
Vol dir que t'ha sortit la compra de franc.
Exacte.
Està bé.
Te regalaven una altra compra.
Te regalaven una altra compra.
No te donen els diners, sinó que te donen aquest valor per fer una nova compra. I aquest sorteig el podreu veure tots a la televisió. I és que s'ha fet a dins el programa s'emet aquest vespre, per tant aquest vespre veureu, sense trampa ni cartró, com ha resultat aquest sorteig. Des de la presidència de Narcís Pere Ferrer explicaven que estan contents perquè ha sortit prou engronat, allò que es diu com el dia de Nadal, no? Ha estat molt repartit.
Molt repartit. El dia del gordo.
Molt repartit vol dir que hi ha hagut, si no vaig errat, em sembla que són 11 premiats. 11 etiquets que s'enduran una compra de gratis pel mateix valor que van fer el cap de setmana del Black Friday. A banda d'això, coses que no van tan bé. Canvis d'última hora a l'agenda d'activitats. Diu, la falta de resposta de veïns de l'Escala ha portat a la penya blaugrana a suspendre el dinar solidari d'aquest diumenge que havia de servir per recaptar fons per la marató de TV3. Allò que ja havien comentat tota aquesta setmana a l'agenda, és a dir, un dinar per l'estil del que es fa per Carnaval, és a dir, t'has de portar el dinar de casa, la col·laboració amb la marató en tot cas era la compra o el lloguer de la cadira i la taula a la sala polivalent. Les inscripcions eren mínimes, molt poques. L'índex era molt i molt baix. Tant és així que la penya ha decidit deixar-ho estar. Abans de fer una festa per una quinzena o vintena de persones en un espai grandiós com és la sala polivalent, doncs s'ha decidit, no us interessa, doncs deixem de fer-ho. Si més no, deixem de fer aquesta festa que, com s'havia plantejat.
Jo, personalment, crec que no era el format ideal per fer... per una marató. Queda molt bé l'entorn del Carnaval, però per una marató a l'època que estem, fer aquest tipus de format, jo penso que aquí ja han fallat un xic la penya blaugrana, sota la meva opinió.
Ho comentàvem fa una estona a la redacció i ho compartiríem amb bona part. En tot cas, la constatació de que si no és un bon format, o no és l'època indicada, o no ha interessat prou, la demostració és que la gent no s'hi ha apuntat.
Sí, el que aquí, des d'aquí animem que continuï la penya blaugrana, doncs, intentant fer alguna cosa que serveixi per la marató, que no defalleixi, vull dir, que per això no diguin, doncs ara no farem res.
Aquestes èpoques prèvies al Nadal la gent està per altres trotes, més que amb àpats populars d'aquest tipus, que a més has d'agafar la carmanyola, el cistell i anar cap a la sala, no?
Però des d'aquí, aviam si pensen alguna cosa, alguna activitat que es pugui fer de cares a la marató, doncs aquí els animem.
Que no tot s'hi val per Nadal, una altra mostra, no només aquest dinar popular que no ha funcionat, doncs posem-hi també el Mostre Chef, aquell concurs de cuina per a joves, que es va estrenar l'any passat i que se'n va fer molt bon balanç. Estàvem molt contents, semblava que havia sigut un èxit extraordinari. Mm. Aquest any se n'havia programat la segona edició per dissabte vinent 23 de desembre. Què ha passat?
Mala època, per fer-ho.
Mala època, 23 de desembre, bé, mala època. També, ara potser soc molt agosarat dient-ho, però la qüestió és que hi havia poquíssimes inscripcions i des de les botzades s'ha hagut de prendre la mateixa decisió que ha fet la penya blaugrana, és a dir, ho ajornem. Mm-hmm. Ho ajornem perquè algun dels que l'any passat hi havia participat i aquest any no s'havia apuntat a l'hora de trucar-los, a veure, a l'hora de dir-los, senyors, com és que no t'has apuntat aquest any? Diu, home, és que el 23 estic ja pensant en Nadal.
També.
I llavors eren, res, es comptaven amb els dits d'una mà els qui s'havien apuntat. I la decisió ha estat ajornar-ho fins a la Setmana Santa. Ho deixem córrer per Nadal i ho farem per Setmana Santa. Aquests són els temes que comentem avui, a banda dels esports, tenis de taula sobretot, no tant competició, sinó fins i tot celebració als 50 anys del CERT de tenis de taula com a equip federat, que es commemora aquest vespre, però també l'agenda de futbol, de bàsquet, de cross escolar, i és que això, cross escolar, jo és una paraula que quasi no sentia des de que hi corria jo.
Jo també havia corregut el cross escolar, ja havia fet uns quants de crossos.
I tant. I se solien fer en època d'hivern i que vas enfangat fins a dalt i anaves a córrer cap aquí, cap allà.
I traguem fum per la boca, allò que respiraves aquella i et semblava que fumessis.
Sí, senyor.
A vegades sorties allà ben abrigat, després ja t'anaves traguent roba perquè anaves entrant en calor, però començaves la carrera amb la samarreta.
Sí. Horrible. Doncs això, era dur el cross, era una modalitat dura, eh?
Però i si participava, hi havia gent que anava a córrer a l'escola.
Hi havia hagut èpoques glorioses de cross.
Sí, sí. Se'n feien a bastant de lloc.
Atenció, perquè es calcula, s'ha explicat que seran cap a 400 alumnes que correran aquest dissabte al Camp dels Pilans. Uh-huh. Demà de bon dematí. Atenció, hi ha una altra peça també d'eleccions. Seguim el serial de propostes electorals dels diferents partits en l'àmbit gironí. Avui, propostes per ensenyament. Els diferents candidats gironins ens expliquen què proposen cadascun d'ells. Agenda d'activitats per completar informatiu. Meteorològicament parlant, ja ho veieu, un cel ben gris, encapotat, amb xàfecs i més fred a la nit. Demà dissabte i demà passat diumenge, tramuntana.
Efecte secant, no? Entre que plou i la tramuntana com...
Ah, clar, plou i després...
És com si fos un túnel de rentat.
Quasi. I el sabó, quan te li posem? El detergent?
Fem sense sabó.
Això cadascú se li ha de posar.
Se li ha de posar.
Sí. Cadascú se l'ha de portar de casa.
De casa.
Doncs dissabte i diumenge amb tramuntana i panorama més assolellat. Tot això a l'informatiu, just després el Zona Mixta, amb l'Ivan Garcia, que posarà els detalls, les veus, les anàlisis, els temes esportius d'àmbit local.
Molt bé, doncs això és el que expliquem, sobretot, del que serà l'informatiu de la una. Aparquem ja, o més ben dit, tanquem aquesta carpeta de l'abans de l'informatiu i obrim la del sorteig. I el sorteig ahir ja regalàvem, o sortejàvem, més ben dit, aquest dècim de l'administració de loteria l'Anxova Milionària, i avui tenim els croissants, i també, encara, si arribés una última trucada, potser encara podria optar per un cartró de
l'Otina. 972-77-1000. 1, 2, 3, fora. Ja està.
Vinga, de fora.
No.
Vinga. Sí, mentre jo preparo't aquí la ruleta de la fortuna...
Prepara la ruleta, que mentrestant jo recordo que el que sortegem avui són 4 croissants de pastisseria Torrent.
Ui.
Al Port d'en Perris. Cruixents, torrats, boníssims, acabats de fer. Si aneu de bon dematí, potser encara els trobeu calents i tot. Espectaculars. 4 croissants amb una bossa que us donaran a canvi del tiquet que us donarem a la ràdio si amb el sorteig que fem ara surt el vostre número. Mm. Arriba la trucada número 10? No?
No arriba, de moment,
fora.
Doncs anem a...
Fer rodar el bombo, fer-lo rodar.
Repassem qui són les boles i les que han de treure i les que han de posar.
Vinga. De l'1 al 9, excepte el 4, que ahir li va tocar el dècim, I prou.
Doncs el número 4 seria el que no entraria en el bombo. Si sortís el 4, tornaríem a sortejar.
Som-hi.
Vinga, espera't, diguem els noms o no?
Digue'm-los.
Vinga, amb el número 1.
L'Àngela Poc.
Amb el número 2.
La Francisca Callol.
Amb el número 3.
Un nom que ara mateix no sé entendre.
Ara pla.
No, no sé, no...
I ho has escrit tu.
Ja ahir me va passar.
És molt greu, això.
Ja ahir me va passar. Ahir vaig dir-me la boca petita, però si sortís el 3 ja el recuperaríem, perquè l'escoltaríem de la gravació del dilluns o de dimarts, que és quan el vam donar. Amb el nou... Seguim.
El 3, el 4, que és el que no entra, no?
La Maria Colls, que ja ahir li va tocar el 10.
Vinga, amb el número 5.
L'Anna Maria Sureda.
Amb el número 6.
La Carme Moriscot.
Amb el número 7.
La Manolita González.
Amb el número 8.
En Josep Ximinis.
Amb el número 9.
La Fina Sabrià.
Molt bé, doncs de l'1 al 9 i...
Com
tu me diguis ja.
Ja.
El número 5.
El 5 és l'Anna Maria Sureda.
L'Anna Maria Sureda.
L'Anna Maria Sureda té, doncs, un val per anar a menjar croissants demà dissabte al matí. El val el segellem ara d'aquí una estona, s'ha d'anar a recollir el premi demà dissabte al matí a Pastisseria Torrent.
Ha de venir a buscar el val.
S'ha de venir a buscar el val aquí a la ràdio, avui abans de les 3. S'ha d'anar a disfrutar o a gaudir del premi demà a l'hora que convingui.
Molt bé, doncs deixem ja tancat el que són els sortejos i ja els números continuen oberts ja per el 10 de la setmana que ve, i també doncs, els croissants de la setmana que ve, que no tenim cap festa pel Minó, la setmana que ve encara ho tenim...
Farem setmana sencera, encara.
Ho farem la setmana sencera, sí, exacte. Allà seria la setmana que ve, que serà, ja serà diferent. Però bé, de moment tenim això, i Abel, no sé si tenim res més, ja ho deixem aquí, si et sembla
per avui, bé. Per avui, això.
Doncs vinga, t'esperem a la 1.
Vinga, doncs, fins a la 1.
Molt bé, doncs l'Anna Maria Sureda ha estat la guanyadora d'aquests croissants, aquests quatre croissants, recordem, és que de venir aquí a enviar algú, la família, qui vulgui, si ella no pot venir, doncs a buscar, a recollir aquest val per aquests quatre croissants per esmorzar dissabte, o esmorzar, o si es vol per anar, o si es vol el dia següent, com es vulgui, per gentilesa de Pastisseria Torrent. Recordem, dècims per la jove milionària, croissants, Pastisseria Torrent i el CER, la quina del CER, que si guanya més que no s'hi perd, que recordem aquest... parlem de la quina, l'agenda, com no. Bé, i comencem aquesta segona hora de Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera. Bé, i tindrem l'agenda d'activitats culturals. Destacarem activitats que es poden fer ja aquest cap de setmana, moltes de les activitats relacionades amb el Nadal, amb festes de Nadal. També viatjarem pel territori amb aquesta secció Topònims avui a la Pobla de Lillet. Sabrem per què aquest municipi té aquest nom, quina és la història del seu topònim. També continuant amb el cinema... Cinema a la xarxa, amb Víctor Alexandre, el periodista i escriptor Víctor Alexandre, que ens parla d'un tema relacionat amb el món del cinema. Avui, músiques de pel·lícules que s'han fet de sèries de televisió. Saben que alguna vegada ha sigut primer la pel·lícula, després se n'ha fet la sèrie, i altres vegades ha estat la sèrie, després se n'ha fet la pel·lícula. Tot això ens ho explicarà Víctor Alexandre. I continuarem parlant de cine amb en Jordi Horno, sempre amb un tema també relacionat amb el món del cinema, i sabrem quines són les estrenes d'aquest cap de setmana. Si hi ha la intenció d'anar al cine, doncs els explicarem des d'aquí el que poden anar a veure, tant els cinemes, sobretot d'àmbit que es va, o Girona o Figueres, que es fan aquestes estrenes principals, o també els que els agraden anar aquí al cinema de proximitat, el cinema Montgrí, el de Rotllà de Montgrí, també els explicarem quina és la pel·lícula que hi podran veure. Bé, agenda? Sí, vinga.
Vicenç Assessoria, assessoria d'empreses, fiscal, comptable i financera, a l'Avinguda Girona 34. Vicenç Assessoria els ofereix l'agenda d'activitats culturals.
I dintre la gent d'activitats culturals, dues per avui divendres a les 6 de la tarda al taller de torrons a taula, que es farà al Maram, i el sopar de la celebració dels 50 anys del tennis taula del CER, que es farà a les 9 del vespre, un sopar i tota una sèrie d'actes obert a tothom, tant la gent que hi vagi a sopar com la gent que només vulgui assistir als actes de celebració d'aquesta efemèride. 50 anys al CER tennis taula com a club federat. Per demà dissabte, a les 11 del matí, a la 6a lectura de textos clàssics, Anna Maria Saurí Font, referents clàssics als llibres de Harry Potter, referent als llibres de Harry Potter. Serà al Museu d'Empúries a les 11 del matí, com hem dit, una activitat organitzada per l'Institut Padró i la llibreria Vital i també el MAC Empúries. També hi ha l'assemblea de socis, que ja ens n'ha parlat el seu president, Ramon Ministral, a les 5 de la tarda a la sala Polivalent, assemblea de socis de la llar del casal dels jubilats. Per diumenge, la quina del CER a les 6 de la tarda, i recordem l'acte benèfic per la marató de TV3, aquest dinar que es havia de fer amb un final de festa amb música, doncs ha quedat ajornat per no superar les inscripcions que tenien previstes la penya blaugrana de l'Escala per portar a terme aquest acte. Recordem, doncs, l'acte benèfic ha quedat ajornat. És que ha quedat ajornat, suspès. Ajornat seria per fer un altre dia, doncs ha quedat suspès. No es farà. Bé, doncs aquestes són les activitats que destaquem dintre l'agenda cultural, d'activitats culturals ja d'aquest cap de setmana. 12:21 minuts, i és aquell moment que ens anem a parlar de cinema amb Víctor Alexandre, amb la seva secció de cinema a la xarxa. Avui, amb aquestes pel·lícules de sèries de televisió.
Continguts en xarxa.
Víctor Alexandre, benvingut.
Hola, Carme.
Avui hem obert aquest cinema a la xarxa amb una música que a mi em sona una sèrie molt antiga de televisió.
Bona oïda, perquè certament avui el que farem serà doncs, escoltar músiques que pertanyen a pel·lícules que van ser inspirades per sèries de televisió.
Uh-huh.
Sèries de televisió famoses, d'èxit, històriques. És a dir, que són pel·lícules que no haurien nascut mai sense el precedent de les sèries de televisió que hi va haver abans.
Això és un símptoma de que van funcionar bé les sèries, no?
Sí, exacte. Si no, no funcionarien. Això que estàvem sonant, que està sonant, per exemple, de fons, que estàvem escoltant, és el tema central, o sintonia, digue-li com vulguis, que va compondre el músic britànic de jazz, John Danworth, per la sèrie Los Vengadores, una sèrie que protagonitzaven Patrick McNee i Diana Rigg, i que va ser molt, molt, molt famosa Aquesta sèrie doncs, es va emetre entre els anys 1961 i 1969 i se'n van fer 161 episodis, que déu-n'hi-do. Era una sèrie molt, ja dic, molt, molt famosa i va ser portada a la pantalla gran per Ralph Fiennes, Uma Thurman, Sean Connery i una petita intervenció del mateix Patrick McNee, ja més gran, que apareixia a la pel·lícula. El resultat, això sí, va ser molt decebedor. Era molt dolent.
O sigui que no va fer justícia a la sèrie.
No. Un altre film basat en una sèrie també antiga de televisió és Missió Impossible. La pel·lícula és del 1996, de Brian De Palma, sí. Amb Tom Cruise, John Boyd, també sortien Emmanuel Beart i Jean Reno, i aquesta va funcionar millor, la pel·lícula, parlem, que Los Vengadores. La sèrie aquesta de Missió Impossible es va emetre entre 1966 i 1973 i se'n van fer 10 episodis més que Los Vengadores, és a dir, 171 episodis. La cara més coneguda de la sèrie era l'actor Peter Graves, però també hi apareixia un actor molt bo, secundari, que és en Martin Landau. I l'element més carismàtic de tot era l'element musical. Es tractava del tema central que va compondre Lalo Schifrin i era un tema, el de Missió Impossible, un tema brillant i realment impactant.
Inconfusible, aquest tema de Missió Impossible, que deu ser segurament dels temes més famosos que s'han fet a la història per a una sèrie de televisió, no?
Sí, sens dubte. És un tema, com dèiem, molt, molt brillant, que impacta immediatament. És aquells temes que no s'obliden. Jo el compararia una mica, per exemple, amb el tema que va compondre Monty Norman per a la sèrie James Bond, que també és un tema impactant, que quan el sents et situa, són aquells temes... Doncs aquest té el mateix, té la mateixa naturalesa. Moltes sèries voldrien un tema així, perquè és ja un element incorporat a la mateixa sèrie. De tota manera, com hem dit, aquesta pel·lícula de Missió Impossible, la versió per a la pantalla gran, va treure més públic que Los Vengadores a les sales. Tot i així, la pel·lícula continuava també, aquesta també era dolenta. És a dir, que no, la cosa no reixia gaire. Una altra adaptació cinematogràfica d'una sèrie televisiva ha estat Els Àngels de Charlie.
Hombre.
Sí, se'n va fer una versió per la pantalla gran l'any 2000 amb la Cameron Diaz, la Drew Barrymore i la Lucy Liu. I els oients segurament recordaran, doncs, els oients d'una certa edat, que la sèrie estava protagonitzada per quatre dones, que eren Farrah Fawcett, Kate Jackson, Jacqueline Smith i Cheryl Ladd. I comptava amb la veu de l'actor John Forsythe, que no ensenyava la cara mai.
No.
Era el Charlie.
Se'l veia a la butaca,
sí,
assegut sempre.
Sí, això mateix, sí. D'esquena, es veia una mà, era ell que parlava, i el de la mà no necessàriament era ell, és a dir, que ell ho feia en un estudi, gravava i prou, no calia que fos allà. De fet, li van conservar aquest personatge a la pel·lícula.
També.
Sí, també era ell qui apareixia només en veu, a la versió cinematogràfica. Ell era Charlie i les noies eren els àngels, els seus angelets. I aquesta sèrie dels Àngels de Charlie es va emetre entre el 1976 i el 1981. És a dir, durant 5 anys i es van fer 110 episodis. Aquesta és la música.
Aquesta també diríem que és inconfusible, o sigui, també, també. Ja veus les imatges d'aquella careta de la sèrie, ens transporta realment, i per tant són músiques que tenen un punt de nostàlgia.
Sí, 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 és veritat, només que sonen, la gent diu que les veia i recorda, ostres, és veritat això.
Però no? Ja hem de tenir una certa edat, també
sí,
t'ho dic.
Sí, clar, perquè són pel·lícules, són sèries. Sí. Bé, aquesta, per exemple, es va deixar d'emetre el 81, tampoc és que sigui una cosa antiquíssima, però clar, ja la gent molt jove, evidentment, no sap de què parlem. Mm. Però en canvi potser ha vist la pel·lícula, la versió cinematogràfica que se'n pugui haver fet. Són sèries que pertanyen també a una època en què la televisió comandava molt els mitjans de comunicació. La gent estava molt més pendent de la tele que no pas ara. Ara les noves tecnologies han situat la televisió en un pla més discret, i és veritat que moltes sèries se segueixen per televisió. Per
internet.
No per televisió,
Sí, sí.
També passa això. Hi ha sèries que són allò de culte absolut, culte total. La gent que segueix les sèries aquestes amb una fidelitat canina...
Sí, s'ha recuperat, Jo sí, diria sí, aquesta sí. Afició, no?, per seguir sèries... A més que ara hi ha una oferta tan molt extraordinària.
Gran. Sí, sí, a més la veu corre de seguida de si és bona o no. Ara escoltarem el tema central d'una altra sèrie històrica que també va tenir la seva adaptació al cinema. Estic parlant de Els Intocables. Els Intocables, en cinema es va dir Els Intocables d'Eliot Ness.
Sí, és veritat.
La feien, la pel·lícula la feia Sean Connery, Andy Garcia... Kevin Costner feia d'Eliot Ness. Després apareixia Sean Connery, Andy Garcia, Robert De Niro, que feia d'Al Capone, i també Patricia Clarkson, que és una gran actriu, que fa acostuma a fer papers secundaris, però és molt bona. I la sèrie es basava... en les memòries d'Eliot Ness, que va deixar escrites. Era un home que va perseguir Al Capone, que va patir diverses temptatives d'assassinat, un home que es va proposar acabar amb la corrupció al Departament de Policia. Era un home molt, molt especial i va perseguir Al Capone. Curiosament, malgrat les temptatives d'assassinat que va tenir, va morir jove, però no de res de tot això, sinó que va morir d'un atac de cor, als 54 anys, sí, Eliot Ness.
Un acudit, sembla, això.
Bé, la vida a vegades té aquestes ironies.
Sí.
I a la sèrie el seu personatge l'interpretava l'actor Robert Stack. La sèrie aquesta va durar del 1959 al 1963 i se'n van fer 119 episodis. I tenia un èxit espectacular, molt gran, molt gran. El tema central el va compondre Nelson Riddle, que era un músic que acompanyava durant molt de temps a Frank Sinatra. I a veure si els nostres oients recorden la sintonia dels Intocables.
Aquesta se'm queda una miqueta més lluny, A mi em costa una mica de reconèixer-la. Hem parlat dels Vengadores, de Missió Impossible, dels Àngels de Charlie, ara d'aquests Intocables. Diries, Víctor, que és la versió cinematogràfica d'aquesta sèrie, Els Intocables, és la millor de totes?
Sí, 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 aquesta és la millor. Certament era una pel·lícula que estava francament bé, també del Brian De Palma, director italo-americà, i aquí Sean Connery feia un paper magnífic, estava extraordinari. Normalment les adaptacions a la pantalla gran de sèries de televisió no cerquen res més que no tenen pretensions artístiques o culturals. L'únic que volen és són productes comercials i l'únic que pretenen és una rendibilitat econòmica, res més. però aquesta estava francament bé. A més, hi havia un homenatge a Eisenstein, hi ha una escena en què es veu concretament un homenatge al cuirassat Potemkin d'Eisenstein, que es veu un cotxet de nen, de nadó, amb el nadó a dins, que, com passava en aquella pel·lícula de l'any 25, doncs va baixant les escales tot sol, sense que ningú no ho porti, no?
Doncs mira, jo la sèrie no la vaig veure, però la pel·lícula sí.
Ah, sí, la pel·lícula la va veure molta gent. Estava molt bé, la pel·lícula.
Perquè precisament aquesta és una de les escenes que més impacta, no?
Sí, sí. De fet, és això, és la mateixa escena que va fer Eisenstein l'any 1925, en pel·lícula muda, clar. I hi ha una novel·la que es va escriure l'any 1902. La va escriure un tal Owen Wister, que era un escriptor de novel·les del Far West, que després, posteriorment, va tenir diverses adaptacions al cinema. Se'n van fer algunes pel·lícules. La primera va ser l'any 29 amb Gary Cooper, la segona el 1946 amb Joel McCrea i el 2000 amb Bill Pullman. Però després, bé, 60 anys després que ell hagués escrit aquesta novel·la de l'Oest, doncs hi va haver una sèrie de televisió que en va fer, doncs, això, una sèrie, diversos capítols, basant-se en el personatge que aquest escriptor del Far West havia creat. La sèrie es va emetre entre el 1962 i el 1971, protagonitzada per un actor que es diu James Drury, té 83 anys, si és viu, i va tenir un èxit grandíssim, grandíssim, grandíssim. A més, tenia un distintiu clau, que era un tema musical compost per Percy Faith, que et situava immediatament i que era un tema emblemàtic d'aquells que quan els escoltes ja et veus cavalcant tu mateix en el Far West. Estic parlant de El Virginiano.
I amb això acabem.
Acabem.
Doncs ara fins a la propera, Víctor.
A reveure.
Bé, doncs el cinema a la xarxa, vinga avui aquestes sèries que després han fet pel·lícules, ha estat el motiu, el tema que han parlat. Bé, doncs ens anem ara a viatjar pel territori amb topònims i ja de seguida continuem parlant de cinema amb en Jordi Orno.
Topònims. Als peus de la serra del Catllaràs, la Pobla de Lillet va ser fundada en època medieval per evitar el despoblament de les valls pirinenques, després que molts pagesos marxessin cap a terres de la Catalunya Nova. El nou poble estava lligat a l'antic castell de Lillet, com explica l'historiador vaganès Pere Cascante.
La Pobla de Lillet és una fundació dels Mataplana, dels Huc de Mataplana, en què funda la Pobla de Lillet, a dalt de tot i col·loca el seu castell. Aprofita també una península que forma el riu Arija, l'aiguabarreig de l'Arija amb el Llobregat, a dalt de tot i col·loca el castell, ho tanca darrere muralles i queda protegit per un pont, que és el pont actual, el pont vell, que tenia segurament dues o tres arcades. A partir d'aquí, doncs, es fa la nova població i que està en un encreuament de camins, que és el camí que va cap a Ripoll, cap a Castellà, i això fa, doncs, que creixi a nivell mercat. És una mica el que succeeix amb la Vila Nova, quan es funda el 1234, va passar una cosa semblant a la Pobla. I qui diu la Pobla diu Gósol, qui diu Gósol diu, per exemple, Farners, qui diu Farners, diu Gironella, qui diu Gironella, diu Castellà de Nuc. Per tant, doncs, aquest és una mica l'origen de Pobla de Lillet. Lillet, del Castrum Lilletum, l'antic castell que és possessió dels comtes de Cerdanya, i després la Pobla com una vila nova, una vila franca.
Actualment, la Pobla de Lillet està habitada per 1.135 habitants i té en el turisme de muntanya el seu principal atractiu, juntament amb els Jardins Artigues de Gaudí i el turístic Tren del Ciment.
Bé, doncs aquest era el topònim d'avui, la Pobla de Lillet. A vegades és allò que em confons, el Lillet, la Pobla de Lillet. Avui protagonista amb aquesta sèrie topònims. Continuem parlant de cine? Vinga. No posaré aquesta sintonia avui. És que avui no vull posar aquesta sintonia. És l'habitual, però prefereixo canviar-la. Prefereixo canviar-la per aquesta. Jordi, bon dia, bona hora.
Bon dia i que la força t'acompanyi.
Exacte. Jo te podia dir, jo soy tu padre, però ja no quedaria bé, eh? Molt bé, perquè, bueno, avui és que jo ja no hauria d'estar sentat aquí, perquè jo d'aquesta saga no n'he vist ni una.
Caram,
hauria de cridar la Lali, que la tenim a redacció, que és una friki de Star Wars, yeah. I hauria de ser el que hauria d'estar en el meu lloc, perquè ella coneix tots els ets i uts, que vol dir que si la Lali vol venir, doncs serà molt benvinguda, perquè tots dos podreu parlar d'aquesta sèrie de Star Wars, perquè, doncs,
Leia.
Vinga, ja en tens aquí.
Hola. Lali, és que tu domines més bé el tema que jo, perquè tu és més friqui.
Sí.
No hauràs anat aquesta matinada a veure
la
superestrena.
I menys amb les dues ensaïmades al cap.
A tu ja t'hagués...
Hagués anat bé, sí.
A més, no has pas de canviar
que
gaire...
Que bé ja en tinc,
No has pas de canviar gaire el teu nom.
No. De fet, la meva gossa es diu Leia, en honor a princesa Leia. Problema.
Jo us deixo de tot dos, que parleu. Jo diré, Jordi, fins aquí, perquè després hem de fer les estrenes, però Star Wars avui és el tema del dia. Sí, endavant, vosaltres mateixos.
Lali, de totes maneres, jo te diré una cosa. No, a mi no m'agrada anar al cinema amb aquestes aglomeracions i bogeries, excepte la primera vegada que varen estrenar l'episodi 4.
Sí, l'origen de tot.
L'origen que... ja llavors va ser una revolució i tal. I és de les poques vegades que vaig comprar entrades anticipades per portar a la meva dona i una parella d'amics nostres que no havien anat mai a veure una sala de Cinerama, que llavors a Barcelona hi havia tres sales amb aquella pantalla que quan començaves per una punta i acabaves per l'altra, sí. Ja s'acabava la pel·lícula.
Res a veure amb el d'ara, sí.
Doncs vam anar al Teatre Nuevo Cinerama i vam anar a veure Star Wars a l'episodi 4. Me feia il·lusió per ells perquè veiessin aquest espectacle que era anar al cinema i d'això fa 40 anys.
Sí, sí. Home, és que estem parlant de, probablement, la saga que més moviment d'espectadors i de culte ha aixecat. No sé si es pot comparar amb alguna altra pel·lícula.
No, de saga que porti 40 anys o aquesta...
I que continuï aixecant les passions que aixeca.
Bueno, podríem parlar de... salvant les distàncies, perquè també les diferències són molt, amb la saga de James Bond.
Sí.
Ara James Bond porta ja moltes pel·lícules, han anat canviant d'actors...
Com a saga històrica, sí.
Sí, com a saga cinematogràfica basada en un personatge creat per...
Exacte. Però, esclar, ara, com a univers paral·lel que es crea al voltant de...
No, perquè la saga de Star Wars el que té és que ha creat aquest univers que... les pel·lícules es van relacionant entre si perquè, evidentment, el món Star Wars amb els seus diferents components doncs té tota una sèrie de lligams que des de fa 40 anys amb l'episodi 4 fins avui a l'episodi 8, que recordem...
Més els spin-offs catalogar-ho, no? Rogue One, totes aquestes pel·lícules que estan dins de l'univers Star Wars,
i l'animació.
També, exacte.
Pel·lícules d'animació, però Star Wars ha passat també per molta... vicissituds a l'hora de crear la saga, perquè George Lucas només volia fer la primera trilogia i la segona. La curiositat és perquè ho va fer-ho així. Doncs bé, un cop ho has vist, te'n dones compte de que poder ho va fer així, perquè si hagués començat per l'episodi 1, que havia de parlar dels nens, quan l'Anakin era petit...
Sí, exacte, de l'origen del Darth Vader, vaja.
Per fer els episodis 4, 5 i 6, hagués hagut d'esperar molt temps perquè aquests personatges tinguessin una certa relació i es fessin grans. Fent-ho d'aquesta manera, es va poder permetre el luxe de que quan va fer l'episodi 1, 2 i 3, va canviar totalment el repartiment i tots els personatges que ja havíem conegut en el 4, 5 i 6, en l'1, 2 i 3, no tenien per què ser ni els mateixos actors i, evidentment, no tenien la mateixa edat.
Home, sí, de fet, això... no sé jo si en aquell moment ho va pensar així el George Lucas o va ser una mica... Aquí hi hauria diverses visions de la qüestió. De fet, la saga de... La primera no, la segona, és a dir, que vista amb el temps serien els episodis 1, 2 i 3...
Sí.
ha estat una mica també criticada per la crítica, diguéssim, pels experts. No ha passat gaire pel...
Bé, això també té una base lògica, i això passa molt amb totes aquestes sagues que quan varen començar van provocar un impacte molt, molt fort en el gènere, i que després van anar tinguent seqüeles, i aquestes seqüeles, com que ja havien superat l'impacte, aquestes seqüeles ja no eren tan potents. No és que no ho fossin, sinó que ja l'efecte no era el mateix.
Sí, però el que és curiós és que l'estrena de... Ara aquesta pel·lícula, que encara no hem vist, però l'anterior, la primera que vam fer ja sense George Lucas, i per tant, amb l'univers Disney.
Això és una de les altres vicissituds que ha passat.
Correcte. Però ha estat quasi bé més ben tractada aquesta pel·lícula que no tota la saga de la 1, 2 i 3.
Perquè diuen... Exacte. La crítica, que això també és molt subjectiu, diuen que aquests episodis, el 7, 8 i 9, el 9 encara no ho sabem, però ens imaginem que continuarà aquesta línia, va molt amb la línia del 4, 5 i 6. En canvi, l'1, 2 i 3 trencava força.
Sí, de fet, els que havíem vist el 4, 5 i 6 no reconeixíem gairebé res de Star Wars en aquesta nova entrega.
Ja, i és que podria ser que aquí fos el sentit que en Lucas li va voler donar. Per això en Lucas va dir que s'acabava en el 6, encara que ell, la seva idea era fer 9 capítols, ell va dir que s'acabava en el 6. I si ha continuat 7, 8 i 9, és perquè una de les vicissituds que va tenir la saga Star Wars és que s'hi va ficar Disney. Disney es va quedar
amb
els drets a Lucasfilm, i J.J. Abrams es va posar al capdavant del nou projecte.
I en Lucas no està gaire satisfet amb aquesta continuació
però
de la saga.
Els milions que deu tenir a la butxaca...
Sí, està doncs, clar. Ell va vendre els drets, però després va sortir a criticar-ho. Va dir, home, és que heu fet una còpia, que de fet la pel·lícula anterior, home, una mica de còpia de la saga, la primera...
La pel·lícula anterior era una còpia del 4.
Sí. No, tenim la Estrella de la Muerte, hem d'anar a destruir-la.
Per això diuen que aquesta que s'ha estrenat ara és millor, perquè és més original, remet a molts clic a l'ullet, a molts gèneres cinematogràfics, perquè una cosa que sí porten aquests grans directors és que els hi agrada molt fer aquestes clocades d'ull a altres gèneres cinematogràfics, i que te'n donis compte, o sigui, no se n'amaguen, al contrari, els hi agrada.
Sí.
I aquí també n'hi ha moltes d'aquestes coses. Però el que tu dius és que l'episodi 7 era molt...
A veure, estava molt ben fet, perquè a nivell d'efectes i a nivell tècnicament, i a més amb l'atractiu aquest de la recuperació de personatges com el de la Leia, com el del Han Solo, no? Clar, portava un atractiu brutal, no? Però, clar, com a guió, realment anava coix, bastant coix.
De totes maneres, penso una cosa, aquest episodi que s'ha estrenat avui, són 2 hores i mitja de pel·lícula, però que de les 2 hores i mitja de pel·lícula, més de la meitat són escenes de baralles i de batalles, i que ja agrada, perquè això forma part
de
l'espectacle.
Sí, les batalles interestel·lars de les naus, dels X-Wing, de la rebel·lió, diguéssim, de la República, i els caces imperials, és un dels kits de la saga Star Wars.
I la incorporació d'aquest nom, la Primera Orden, que representa que són els hereus de l'imperi que vam conèixer en el 456. Però bé, són espectacles visuals.
Sí. I... De fet, hi ha suposo que una de les coses que més expectació aixeca és com s'ha solventat el tema de la princesa Leia amb la Carrie Fisher, no? Que va morir poc després de rodar les escenes, de com s'haurà fet el final d'aquest personatge.
S'ha d'haver resolt. I igual no es resol en aquest capítol.
Podria ser, sí.
Igual no es resol.
De fet, totes les escenes estan rodades.
Exacte,
per tant.
Igual es resol en el 9, en l'episodi 9. Que en l'episodi 9, al principi, te facin una referència, encara que sigui recreat digitalment, perquè recordem que en l'episodi 7, Peter Cushing,
Sí.
Està recreat digitalment.
Home, i de fet...
I la Leia de jove, també.
En la pel·lícula aquesta del Rock One, o Rogue One, és un festival de recreacions visuals. De...
Clar, sí, sí. Però suposo que intentaran doncs, donar-li una sortida visual, o no, que i, esclar, potser haurem d'esperar l'episodi 9.
Doncs... Jo en tinc ganes, eh?
Ui, ja ens crida l'atenció.
L'atenció pel temps, eh? Ja us deixarien aquí, què aneu fent, eh?
A l'imperi...
Ja contraataca.
A l'imperi de la llei.
Contraataca.
Doncs, Lali, t'ho agraeixo, d'acord? Doncs que hagis vingut aquí, donar-me aquest cot de mà, perquè jo soc...
Hem fet una aturada, eh? En la tasca informativa diària.
Sí, sí, la Lali que estava preparant ja el programa de la tarda, i com ha entrat en Jordi, tu ja de seguida has marcat el tema...
Home, avui és això, avui hem de parlar d'això.
En Jordi, que m'ha entrat, li diu, avui Star Wars, eh?
I jo li dic, Joan, busca la sintonia.
Busca la sintonia, i després he pensat, carai, tinc la Lali aquí, doncs escolta-me, ja m'ho donarà un cop demà, i doncs anarà molt bé, perquè...
Sempre que vulgueu, home.
Heu estat aquí, escolta-me, podríeu estar continuant, parlant de...
Sí, sí, si vols, digue-li la Bel que passi les notícies d'aquí.
Però, esclar, als nostres oients també els agrada saber...
Sí, evidentment.
Què s'hi poden trobar. A part de Star Wars, hi ha més vida en el cinema,
eh? Sí, hi ha més vida, però aquesta setmana poca. Poca perquè Star Wars ho eclipsa tot.
Molt bé, doncs Lali, moltes gràcies.
Vinga, vosaltres.
Un cop demà i te deixem ja que tornis a el que estaves fent.
Vinga, fins després. Adéu, adéu.
Gràcies, Lali.
Adéu, i quan hagis anat a veure la pel·lícula, després ho podem comentar.
Si voleu, la podeu comentar, ja ho saps.
I tant que sí.
Vinga. Molt bé, Lali.
Adéu, gràcies.
Bé, doncs... Hem acomiadat ja la Lali, que ja se torna a la redacció a preparar el programa de tarda. Jordi, què tenim? A part de Star Wars, què més podem anar? Els que...
Bueno, doncs aquesta setmana hi arriben dos títols que les distribuïdores amb molt bon ull els han col·locat aquesta setmana, prèvia a les festes nadalenques, i que una d'elles és una pel·lícula d'animació, Se armó el Belén, que ens parla de la història sagrada del naixement de Jesús, amb les adoracions respectives, però aquí és des del punt de vista dels animals que, seguint una estrella molt particular, doncs varen anar a petar al portal de Belém.
No era un títol d'una pel·lícula d'en Paco Martínez Soria?
Sí, Se armó el Belén era una pel·lícula d'en Paco Martínez Soria de l'època del cinema en blanc i negre, on doncs, han de fer un pesebre vivent.
Sí. Ell pensa que és capellà del poble.
I totes les vicissituds que tenen, perquè aquí serà la Verge Maria... Doncs sí, aquí el que no sé, suposo que aquell títol en el seu moment no duria estar registrat, i aquí l'han pogut fer. Perquè, de fet, la pel·lícula en versió original es diu Star, o sigui, l'estrella. I l'han traduït com Se armó el Belén. Pot donar aquesta confusió, però no. És una pel·lícula d'animació i que, doncs ja et dic, el protagonista és un ase que vol viure una aventura més enllà del molí en el que està rutinàriament treballant, i s'embarca en aquesta aventura, coneixerà diversos animalons, i entre ells a tres camells, que són els tres camells dels Reis Mags, que doncs porten una aventura, els porten a viure una aventura del primer Nadal de la història. I l'altra pel·lícula, que és relacionada amb el Nadal, és una pel·lícula noruega que es diu Un intercanvi per Nadal. És una pel·lícula sobre la relació del Pare Noel amb un pare de família, que aquest pare de família vol que els seus fills visquin el Nadal com mai, i no se'n surt, però resulta que té una topada amb el Pare Noel i proposen intercanviar-se els seus papers per aquest any. I això doncs provocarà que els fills d'aquest fuster, que és el protagonista de la pel·lícula, doncs visquin un Nadal com no l'havien viscut mai. Aquests són dos títols que són plenament nadalencs. Per tant, s'estrenen i tindran vigència durant aquests propers dies. I llavors hi ha altres títols, hi ha més menors. Curiosament, arriben dues produccions argentines, en què la dona és la protagonista. Una és Alanis, que és una prostituta que té un fill, que es veu abocada doncs, a deixar l'apartament on viu per ingerències policials i que se'n va a viure a casa d'una seva tieta doncs, amb els problemes que això comporta doncs, per la feina que té i per el fet de que té aquesta criatura. Pel·lícula que ha estat premiada en diversos festivals, com per exemple el de Sant Sebastià. I l'altra pel·lícula que també és argentina i que també està protagonitzada per una dona és Una espècie de família, on ens parla d'una doctora de Buenos Aires que doncs, ja passada gairebé amb 40 anys doncs decideix adoptar una criatura recent nascuda i que quan rep la notificació de que ja es pot desplaçar per adoptar aquesta criatura, doncs pel camí doncs, irà trobant tota una sèrie d'inconvenients que s'abarrejaran amb els inconvenients doncs, tant morals com econòmics que representa doncs, aquesta adopció. Per tant, dues pel·lícules argentines que arriben la mateixa setmana. Llavors, una pel·lícula espanyola que es diu Call TV, que és... dona títol a una cadena de televisió d'aquestes que reben trucades telefòniques, de concursos i tal, i la protagonista és una hostessa que fa unes proves per entrar en un d'aquests concursos com a conductora. El problema és que es produeixen una sèrie de successos que doncs, el que semblava una feina molt divertida doncs, acabarà sent un malson per aquesta protagonista. I llavors una pel·lícula sud-africana, que és un cinema que no tenim massa conegut aquí en el nostre país, però bueno, aquesta pel·lícula és la que ha estat seleccionada per Sud-àfrica per representar els Oscars. Per cert, estiu de 1998 no ha estat preseleccionada. O sigui, estava preseleccionada, però l'acadèmia ja l'ha tret fora a la primera criba, eh? Un dia ja parlarem com funciona això de les nominacions. I aquesta de La herida, doncs és aquesta, és una pel·lícula sobre les costums d'una tribu que viu allà a Sud-àfrica, que té unes costums molt ancestrals i molt diferents de les costums habituals de la civilització actual. Planteja problemes com doncs, aquestes costums ancestrals provoquen doncs, que, en aquest cas, el seu protagonista i les seves inclinacions sexuals doncs, tingui forces problemes. Un protagonista que no és massa, no està massa d'acord amb aquestes costums, doncs ell té una vida ja més mundana, treballa en una fàbrica i tal, però, esclar, el seu entorn encara continua amb aquestes costums. Mm-hmm. I això serien totes les estrenes que hi han. Per tant, ja veieu que Star Wars eclipsa tot l'altre. I aquestes dues que toquen el tema nadalenc, sobretot la d'animació, clar, evidentment, la mainada fent festa del col·le, doncs els hi encanta que els portin a veure pel·lícules d'aquestes. Mm-hmm.
Molt bé, però com sempre acabem amb el cinema de proximitat, Cinema Montgrí, per saber doncs, el que es podrà anar a veure el que estrenen al Cinema Montgrí.
Sí, al Cinema Montgrí projecten Una razón para vivir. És una història real d'un jove atractiu i brillant en la vida, que doncs, té la desgràcia de patir la poliomielitis, que el deixa doncs, tetraplègic. I això està ambientat en uns anys en què aquesta malaltia era doncs, molt severa, que provocava doncs, la mort a la majoria dels... Però ell no es resigna a haver de viure doncs, esclavitzat com els que patien aquesta malaltia, i, clar, gràcies a la seva iniciativa i, sobretot, amb l'empenta de la seva dona, doncs anirà millorant doncs, les seves condicions de vida gràcies a una cadira que l'ajuda, que incorpora un respirador, i tot això el farà que decideixi no tancar-se en si mateix i sentir-se malament per la malaltia que té, sinó que sortir a fora, explicar com s'ha de superar, i això doncs, el va convertir en una persona molt popular. La pel·lícula està protagonitzada per Andrew Garfield i Claire Foy, que interpreten en aquesta jove parella que està afectada per aquest drama on ell doncs, pateix la polio.
Potser que sembla que des de la pel·lícula aquella la francesa Invencibles, Invictus, penso que era...
intocable.
Intocable, exacte. Sembla que hagin vingut... S'ha obert aquest cinema de gent discapacitada...
Però, sí, sí, exacte, intocable. També era basada en un fet real.
Per això
llavors també hi havia la d'en Stephen Hawking, que també...